Segueix-nos a les xarxes socials, a facebook.com/radiosabadell, a Twitter @radiosabadell.
El judici del procés ha quedat vist per sentència després d'una cinquantena de sessions i 426 testimonis. En els al·legats finals, els 12 acusats, entre els quals hi ha dos sabadellencs, el president d'Òmnium Jordi Cuixart i l'expresidenta del Parlament Carme Forcadell, van fer una crida al diàleg i a resoldre la situació de Catalunya des del punt de vista polític. Per abordar el funcionament tècnic del judici ens acompanya la Isabel García, que és penalista i diputada de la Junta del Col·legi d'Advocats de Sabadell. Gràcies per acompanyar-nos. Molt bon dia.
Molt bon dia, gràcies per convidar-me.
Però abans de parlar de la vessant judicial, volem fixar-nos també en l'àmbit personal i per això conversem amb el Pol Leiva Cuixart, nebot de Jordi Cuixart. Molt bon dia, Pol, gràcies per atendre'ns.
Bon dia a vosaltres, per ser-hi sempre.
Com ha seguit la família el judici?
Bé, doncs la veritat és que amb aquella anomalia a la qual tu ja fas una manera de viure, no? Viure en una anomalia. No ho normalitzes, perquè sí que és cert que no normalitzes una situació d'aquestes tan bèstia com la que vius, però sí que d'alguna manera o una altra ho quotidianitzes. Bé, enganxats a la tele quan no podíem anar a Madrid i... Bé, la veritat és que amb tota la tranquil·litat del món, ja ho veu veure. Nosaltres tenim una persona que estava fins ahir asseguda al banc dels acusats, que és que està tranquil·la, que és que sap que ell ha fet el correcte i, per tant, això, evidentment, la família ens ho transmet i ens fa estar tota la tranquil·litat del món.
I el Jordi ho viu tal com sembla que ho visqui? És a dir, aquesta tranquil·litat que transmet, és cert, ho deies ara, no? Quan parla, el to de veu que empra, la manera com parla, és la manera com ell està vivint aquesta situació?
Totalment. Sí, de fet alguna vegada ens ha passat allò quan... Sí que és cert que abans de l'acostament, que sí que sota el real és una miqueta més restrictiu amb el tema de les visites, però sí, tothom ens pregunta, però realment és cert que està tan bé, que està tan fort? Sí, està totalment serè. Ell ho està vivint amb tota la dignitat del món. És que penseu que és una... Jo crec que s'ha de pensar, i s'ha de fer l'exercici col·lectiu, d'intentar-ho pensar, que és una persona que ara mateix no s'imagina enlloc més. És a dir, la seva vida ara mateix se la imagina fent el que està fent i, per tant, ho has de viure amb tota la dignitat del món i així ho viu i amb tota la... També la naturalitat, malgrat l'anomalia democràtica, ell viu amb tota la naturalitat del món, evidentment.
Clar, però és una situació que, més enllà d'arrossegar-lo a ell, arrossegar-lo, entén-me l'expressió, o sigui, d'afectar-li a ell, també afecta, no?, a la seva companya, no?, al seu fill petit, al que ve en camí... Tot això deu generar també una pressió a les esquenes, no?, en certa manera.
Sí, que és una pressió a les esquenes, que el que passa és que també no et forces, perquè tampoc ens va costar massa, sinó entens que el que està passant ara mateix és una causa col·lectiva, que no és una causa personal, que no és una cosa que tinguin en compte la família Cuixart, Navarro, Bonet, Batalla. No és una cosa contra nosaltres, crec que és una cosa contra tot el conjunt i que tothom ets part d'aquest conjunt. I en tot cas el que sí que fas és sentir-te orgullós i sentir-te part d'aquest conjunt que està lluitant pels seus drets i que està lluitant per les seves llibertats.
Pol, clar, ara queda esperar la sentència, no? Quan pot arribar i què espereu d'aquesta sentència?
La veritat és que el tema dels terminis no ho sabem. Ens basem amb els opinòlegs que van als mitjans de comunicació i diuen durant aquests mesos, durant aquests anys, ja que és bé, perquè l'octubre ja farà 2 anys, ens hem forçat a no creure'ns massa el que diu per la televisió i a basar-nos en el que diu el dia a dia, perquè tampoc té massa sentit. Nosaltres, ja et dic, terminis no l'esperem, tampoc ens forcem a buscar terminis perquè no té cap tipus de sentit en una situació tan anòmala familiarment. Posar-te terminis no serveix d'ara, perquè quan aquest termini s'ha complert, te n'adones que no comet absolutament res i això et fa tenir una petita davallada. I pel que fa a la sentència, home, sincerament no hem... Tribunal Suprem no ha donat massa garanties de que serà ja no donava garanties que fos un judici just, i veient el judici que no ha estat just, tal com no donaven les garanties, tampoc veiem que la sentència... protegeixi els drets civils i protegeixi que estaven actuant en legítima protesta. Per tant, si nosaltres també, com a eina personal, suposo, ens forcem a posar-nos en el pitjor dels escenaris, perquè si arriba el millor dels escenaris, doncs festa, no? En aquest sentit.
Pol, suposo que ara, vaja, he llegit ja avui els mitjans de comunicació que de fet ja s'ha demanat el retorn a les presons catalanes altre cop.
L'acostament, és que l'acostament no... Jo crec que qui vulgui utilitzar l'acostament com una eina de política és que s'equivoca. Estem dins de la política penitenciària, és d'obligat compliment, i aquests que tant defensen la legalitat i aquests que tant defensen que les lleis s'han de complir, doncs farien molt bé d'intentar no fer una eina política d'una cosa que és senzillament una norma dels centres penitenciaris. Farien molt bé també de conèixer totes les seves lleis, no? Igual que ara sí, que estan acusant els presos i els exiliats de saltar-se la Constitució, doncs farien molt bé també de llegir-se segons quins articles de la Constitució, que no només parlen d'unitat indissoluble d'Espanya, sinó que també parlen de dret a l'habitatge, de dret a un treball digne, i després les seves lleis penitenciàries. Per tant, en aquest sentit, sé que es tornarà a fer, perquè a més la conjuntura, i sabem també que es tornarà a fer, perquè la conjuntura de país, pactes de govern i tot plegat, l'extrema dreta, que és una autèntica xacra, no només per aquest país, sinó per tot el món sencer, ho intentaran utilitzar com a eina política, però realment no és cap eina política, és que és una llei que han de ser.
Pol Leiva Cuixart, gràcies per haver-nos atès, que vagi molt bé.
A vosaltres.
I dèiem que a banda d'aquesta qüestió doncs, més sentimental, més familiar, volíem veure la vessant també més judicial d'aquest judici del procés. La Isabel García ens acompanyava al principi de tot el procediment judicial i volem tancar una mica el cercle, ara que ja ha passat tot el judici, valorant com s'ha produït aquest judici. Com ha estat el judici del procés? Com el definiria?
Bueno, a veure, el judici del procés, en principi, encara que segueix les mateixes normes de la llei d'enjudiciament criminal i s'han aplicat, diguem, lògicament, perquè no podia ser d'una altra manera, sí que és veritat que l'excepcionalitat d'aquest judici doncs s'ha vist reflexada potser en alguns matisos del propi procediment, la seva durada, lògicament, adient a la seva complexitat, al nombre de testimonis, doncs, bueno, fa que està atès d'un judici llarg i serà una sentència també complicada.
Ha funcionat com qualsevol altra, ara deies, hi ha hagut algunes diferències, doncs ja sigui en aquests matisos, en la seva durada, però en general, en línies generals, ho dic perquè no estem acostumats a que ens televisin els judicis, no? Aquest l'hem pogut seguir per televisió i això segurament ha fet veure coses que potser algú considerava que no eren normals o que no eren garantistes, com deia ara el Pol Leiva Cuixart, però que potser formen part, no?, de com funcionen els judicis.
Sí, a veure, una de les coses que tenen aquests procediments, que són macroprocediments, és a dir, que hi ha molta informació i molts fets a considerar, és, per exemple, que hi ha un equip de lletrats o un equip de fiscals i que a vegades no sempre és el mateix qui informa o que fa, diguéssim, les preguntes als testimonis. Com s'ha vist, s'han repartit els fiscals i l'advocacia de l'Estat s'han repartit la feina, per dir-ho d'alguna manera, potser pel tipus penals, i de fet també hi ha una cosa que doncs no era massa habitual, perquè un procediment, diguéssim, entre cometes, normal, per exemple, la decisió que va tenir el tribunal de visionar els vídeos amb posterioritat a la prova testifical, en els procediments habituals això no es fa, a vegades es fa al mateix moment de la prova per, diguéssim, per contrastar les declaracions dels testimonis. No és que la llei d'enjudiciament ho prevegui expressament, el tribunal va adoptar aquesta decisió, que passa que sí que és veritat que les defenses s'hi van oposar perquè entenien que es minvava el seu dret de defensa i el dret de contrastar les declaracions que s'estaven, diguéssim, en aquell moment fent els testimonis amb uns vídeos, una prova, diguéssim, documental, entre cometes, que podia doncs tenir rellevància a l'hora de valorar aquell testimoni.
En general, després de seguir el judici, no sé si ho has pogut fer molt intensament, entenc que no molt, perquè
no, molt
la teva
no
feina
pogut.
La tens, no? Sí. I has de fer judicis.
Sí.
Creus que estan justificades les penes que els demanen els acusats?
Segons els tipus penals, i si t'hi agafes la llei de forma literal, doncs és una petició de penes per part de les acusacions dintre de les seves, de la interpretació i de la valoració que ells fan dels fets que hi ha a la instrucció. Opinió personal, clar, jo no he pogut accedir a tot el material del judici, per tant, és difícil fer una valoració jurídica. En principi, es veu el diferent tarannà de les acusacions, per exemple, es pot veure en la qualificació. L'acusació popular és l'única que ha qualificat per un delicte d'organització criminal. Això no ho ha fet ni l'advocacia de l'Estat ni la Fiscalia. S'han limitat als delictes de rebel·lió, sedició, malversació i desobediència. Doncs jo crec que aquí, a veure, alguna de les acusacions sí que potser, en aquest cas em refereixo a l'acusació popular, sí que ha tingut una impregnació política de la seva acusació. Per exemple, ara fa pocs dies, el jutjat d'instrucció 13 de Barcelona ha denegat investigar per un delicte d'organització o banda criminal en les persones que té investigades en la seva competència.
S'ha parlat molt de garanties, ho deia també ara el Pol Leiva. Pel que has vist fins ara, s'han complert les garanties? Diguéssim, ja, ha estat un judici amb garanties legals?
Això és una valoració que han de fer després a l'hora que surti la sentència. És a dir, s'han fet nombroses protestes per la defensa a l'hora, diguéssim, durant el desenvolupament del procediment, perquè en alguns casos les decisions del tribunal entenien que es vulnerava el dret al dret de defensa, precisament. Clar, en principi, doncs, això en principi s'ha de posar en relació després amb el contingut de la sentència, la valoració que en faci el tribunal de la prova, els fets que s'han exposat, els fets que s'han provat, els que no s'han provat, etc. Llavors, és difícil de dir-ho en aquest moment. Sí que és veritat que hi ha decisions que, per opinió personal o professional de temps que portes, doncs, han sigut una mica, doncs, per dir-ho d'alguna manera, difícils d'entendre. Però, lògicament...
Com ara, quina?
Per exemple, això dels vídeos que comentàvem, això dels vídeos és una mica, doncs, bueno, no en un judici habitual, un judici que pots fer a l'audiència, es pot fer, el visionat dels vídeos al mateix moment, fins i tot se li mostren documents als testimonis durant les vistes. Llavors, això pot ser una vulneració del dret de defensa? Doncs és una opinió jurídica, clar, les defenses en tenen una i les acusacions en tenen una altra, i al final serà el tribunal qui hagi de decidir aquestes qüestions, i en tot cas, lògicament, com vam parlar l'altra vegada, si s'entén que aquestes vulneracions de drets i llibertats fonamentals s'han produït, doncs estarà, doncs, en última instància al Tribunal d'Estrasburg.
Aquí tinc bastantes preguntes, en relació a què ha de passar ara, perquè, primer, per posar una mica les bases, ahir quedava vist per sentència el judici, hi ha algun termini màxim o mínim perquè hi hagi una sentència d'un judici?
No hi ha un termini estricte, és a dir, la llei diu que són 15 dies, però també diu que els tribunals, d'acord amb la complicació de la causa i el volum de feina que puguin tenir, poden ampliar aquest termini. Llavors, no hi ha, en aquest cas així, no hi ha un termini per dictar sentències. Són sentències complicades, aquesta ho serà molt, ha d'abordar uns temes que són, jurídicament, són, a part del tema polític, jurídicament tenen molt, entre cometes, molt d'interès jurídic, és a dir, per exemple, la jurisprudència que es pugui establir referent al delicte de rebel·lió o sedició, doncs és important. Per què? Perquè aquest delicte només va produir una vegada, només va ser utilitzat una vegada al 1981. Llavors, no hi ha jurisprudència d'aquests delictes. Llavors, la interpretació que faci ara el tribunal d'aquest tipus penal, doncs serà interessant de conèixer. També serà molt interessant de conèixer, donat que aquí, en aquest judici, s'ha plantejat molt el tema de del fet del dret fonamental a la manifestació, del dret fonamental a la reunió, del dret fonamental a l'expressió política utilitzant els mecanismes legals, doncs fins al tribunal també ha d'abordar això. És a dir, quins límits té el dret d'exercici polític, el dret de manifestació i les seves expressions, no? El dret de manifestació, el dret de reunió, el dret de la llibertat d'expressió en un context de crítica política, en un context de confrontació política. política pacífica, democràtica, entenem això, no? I això serà important, perquè aquesta jurisprudència sí que serà, diguéssim, d'aplicació i una aplicació directa als tribunals, i evidentment això sí que ens afectarà en altres tipus de delictes, i serà interessant de conèixer aquesta valoració. Per això és una sentència complicada i serà una sentència densa, segurament.
De fet, crec que alguns dels advocats defensors ho deien, no? Estan decidint com es tractarà d'anar endavant la dissidència política, no? Sí. A l'estat espanyol.
Sí, sí, clar, és a dir, estem en l'evolució de la societat, de com evolucionen el tema dels moviments polítics, la manifestació política, amb les xarxes socials, amb les noves formes de comunicació que hi ha. Doncs clar, això fa que el dret d'expressió, el dret de manifestació política, que fins ara podia ser entès d'una manera, diguéssim, molt concreta, d'acord amb les interpretacions que hi havia hagut fins ara, doncs clar, evidentment això se suposa que ha d'evolucionar. El dret és una cosa viva, i evidentment faltaria menys, no? Ha d'anar en consonància amb la societat. Per això ara és un moment per determinar si la interpretació jurisprudencial que es fa d'aquests drets fonamentals, doncs primer, que respecta els convenis, diguéssim, internacionals que l'estat espanyol té signats, i si això, diguéssim, recull la nova situació, la situació social que s'engega amb aquests tipus de moviments, no? El Me Too, tots aquests moviments que van sorgint, i com això s'adapta, o la legislació s'adapta i la jurisprudència s'adapta a això.
Durant aquest judici s'ha parlat molt de quan això vagi a Europa, quan parli a Estrasburg, la sentència està dictada, s'ha dit molt, i Estrasburg ho acabarà de decidir. Però clar, tot això com funciona? És a dir, sobre què decideix Estrasburg, com ha de decidir Estrasburg, què és el que es pot presentar a Estrasburg?
Primer de tot, hem de fer una precisió. La sentència del Tribunal Suprem és una sentència en última instància penal i només pot ser recorreguda al Tribunal Constitucional en el cas de vulneració de drets fonamentals. Llavors, per anar o per instar la demanda al Tribunal Europeu de Drets Humans, primer s'han d'haver esgotat les vies internes, és a dir, primer s'ha de passar per un recurs d'empara davant del Tribunal Constitucional. Una vegada resolt aquest recurs...
I per tant, fins que això no es resol.
Exacte.
Perquè el Tribunal Constitucional, ràpid... No ha estat últimament, quan no. Li ha interessat, també.
Clar, sí, sí, sí. Evidentment, clar, el tribunal té un ordre d'examen dels assumptes i no sabem si en aquest cas doncs, potser aquest assumpte l'examina abans o no. Això és una qüestió interna del tribunal, però sí, fins que no s'esgoti la via del recurs d'empara no es pot demanar o instar la jurisdicció del Tribunal Europeu de Drets Humans. Llavors, aquest tribunal en què basa la seva decisió? La basa la decisió en el conveni de drets humans i llibertats fonamentals del Consell d'Europa, conveni que està signat per 47 països europeus, entre ells Espanya, i que doncs, vigila doncs, que aquesta sentència, és a dir, el que s'insta davant del tribunal és que s'han produït vulneracions d'aquest conveni en quant a drets fonamentals o llibertats fonamentals diguéssim, que el conveni reconeix als ciutadans d'aquests països i que aquesta vulneració s'ha fet per part de l'Estat. Aquí es denuncia a l'Estat, en aquest cas, no? Llavors, aquí què fa el tribunal? Doncs, bueno, un cop admet el recurs i fa el seu examen, doncs dicta una sentència. No vol dir que la sentència revoqui directament la sentència del tribunal, en aquest cas del Tribunal Suprem. Pensem que aquí a Espanya doncs el que diu el conveni és que en el cas de que es doni la raó als demandants, doncs es pot establir una indemnització i també d'alguna manera reconsiderar la decisió que ha vulnerat aquests drets humans i llibertats fonamentals d'acord amb les posicions o amb les prescripcions de la sentència. Llavors, en una modificació legislativa que va tenir lloc a Espanya el 2015, el que diu és que en aquest cas la persona afectada té dret a instar la revisió de la sentència. Revisió de la sentència que es fa, encara que amb una excepció, davant el mateix Tribunal Suprem. Llavors, aquest Tribunal Suprem pot, diguéssim, dictar una nova sentència d'acord amb els pronunciaments d'Estrasburg o bé tornar a repetir el judici, si creu que s'ha de fer. Llavors, clar, és un procediment, diguéssim, també que portarà un temps.
Uh-huh. Clar, sobre aquesta qüestió, un altre dels aspectes que planen és, ara imaginem-nos, ho dic per situar-nos, uh-huh. Ara imaginem-nos que aquesta sentència arriba a Estrasburg. Clar, de terminis, quants anys podem estar parlant?
El Tribunal d'Estrasburg tampoc té un termini establert per dictar les resolucions. Sí que és veritat que en el moment de que la sala d'admissió rep el procediment i l'admet, depèn de la importància de la qüestió que s'està tractant i sobretot depèn dels greuges que pot comportar en els demandants, pot, diguéssim, establir una prioritat d'aquest assumpte. Però clar, són terminis considerablement llargs, estem parlant d'anys, 2, 3, 4 anys.
Uh-huh. Una altra qüestió de la que et volia preguntar també és sobre la presó preventiva. A l'estat espanyol hi ha hagut un cas recent, el cas de Sandro Rosell, 2 anys pràcticament en presó preventiva, arriba el moment del judici, acaba el judici i diu, en llibertat.
Sí.
Si passés això en el cas també d'aquest judici, o quan passa això en els casos, doncs, en un cas judicial, especialment en l'àmbit penal, hi ha alguna contrapartida per la persona?
No hi ha una resposta blanca o negra, és a dir, el que hi ha és l'article 244 de la Llei Orgànica del Poder Judicial estableix quan un ciutadà pot demanar una indemnització a l'administració de justícia, diguéssim, els casos de l'error judicial, el normal funcionament de l'administració de justícia i també el cas d'haver-se dictat una presó preventiva quan després, ara mateix la redacció de l'article diu, quan després hi ha una absolució o sobreseïment perquè no s'ha produït el fet, perquè no s'ha produït els fets que van, diguéssim, originar el procediment. Llavors, en aquests casos sí que preveu una indemnització. Però aquest article presenta una sèrie de problemes. De fet, el mateix Tribunal Constitucional es planteja la seva inconstitucionalitat perquè hi ha una sentència del Tribunal d'Estrasburg, precisament, de l'any 2006, que el que assenyala és que els casos de les indemnitzacions en casos de presó preventiva, que després hi ha una sentència absolutòria o un sobreseïment, no poden estar limitats als casos, diguéssim, depèn del motiu de l'absolució o el motiu del sobreseïment, sinó que ha de ser, diguéssim, no hi ha d'haver-hi aquesta limitació.
Ha de ser universal, pràcticament,
no? Sí, exacte. Aquesta és la interpretació d'Estrasburg. Llavors, el Tribunal Suprem sí que va ampliar una mica la interpretació de cara a aquesta inexistència de fets, parlant d'una inexistència subjectiva, però és un article que doncs, diverses veus i, diguéssim, demanen la seva modificació per tal de treure, diguéssim, aquesta precisió i que la indemnització abarqui més els supòsits que hi hagi una sentència absolutòria o un sobreseïment.
Doncs hem intentat entendre el funcionament de l'àmbit judicial, també saber quins són els procediments que venen a partir d'ara. Per cert, sobre el tema del retorn a Catalunya, que entenc que és una qüestió doncs, que la llei ho preveu, no? Que els presos estiguin al màxim de prop de casa seva.
Sí, a veure, de fet, ja fa bastants mesos es va acordar, diguéssim, el trasllat a presons catalanes, fent ús de la llei i el reglament penitenciari. El que diu la llei és que les persones que estiguin en presó preventiva han d'estar a disposició del tribunal. Lògicament, un cop finalitzades les sessions del judici, doncs no, en principi, a priori, no hi ha una raó, diguéssim, que fa aquesta primera decisió que es va adoptar en el seu dia del trasllat a les presons aquí del territori de Catalunya, doncs hagi de ser modificada. Llavors, en principi, no hi hauria un problema per esperar la sentència aquí. Entenem que, clar, que és una sentència que trigarà bastant. El familiar que ha parlat abans ha comentat el termini del 16 d'octubre. No és que sigui un termini exacte, però el 16 d'octubre es compleixen 2 anys de presó preventiva del senyor Cuixart i del senyor Sánchez. Llavors, què passa en aquests casos? El que diu la llei és que per prorrogar la presó, que en aquest cas podia prorrogar-se per 2 anys, ha d'haver-hi una interlocutòria motivada del tribunal. Llavors, clar, crec que el tribunal vol fer la sentència en aquest termini per no prorrogar una presó preventiva únicament per la causa de que encara estan discutint la sentència. També recordem que la llei d'enjudiciament criminal preveu que quan hi ha una sentència condemnatòria i s'està a l'espera dels recursos, la presó provisional es pot prorrogar fins a la meitat de la pena imposada. O sigui que, diguéssim, els terminis de 2 anys i 2 anys...
Si
aquesta sentència es dicta, doncs es podia, sempre per interlocutòria motivada, és a dir, s'han de motivar les raons de la presó preventiva.
Doncs Isabel García, gràcies per haver-nos ajudat, a panelista del Col·legi d'Advocats, haver-nos posat una mica de llum en aquesta qüestió, en l'àmbit judicial.
És complicat.
Al matí, amb Mireia Sanz.